Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 12 de desembre del 2008, com sempre des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabeig, número 16, el nostre habitual temps de família, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat amb una qüestió molt interessant. Bé, de fet, si hem de fer cas als mitjans de comunicació, no deixen d'aparèixer qüestions interessants, segurament que fiquen exemples molt al límit de les coses que passen, i per tant tampoc voldríem que cada setmana fiquéssim exemples al límit, perquè la vida, diguem-ne, de família i amb criatures és molt més maca que no la que expressen moltes d'aquestes informacions, no?
Sí, bueno, més mesurada, no?
Més mesurada, com a mínim, eh?
Sí.
Com a mínim. Però sembla mentida, com vàrem parlar la setmana passada, de tots aquests casos, diguem-ne, de la responsabilitat de tenir fills a partir d'aquests estudis que esmentaven que hi ha un índex de natalitat més gran, però que també hi ha un índex d'avortaments més gran. Mm-hmm. Aquesta setmana està en notícia aquesta campanya del Ministeri de Sanitat sobre el condó, aquesta campanya que des del punt de vista formal o de llenguatge també ha generat, diguem-ne, molta controvèrsia sobre si aquest és el tipus de llenguatge que s'escau o no, però en qualsevol cas que té relació també amb aquesta qüestió dels embarassos no desitjats o que venen, diguem-ne, amb edats complicades per assumir aquestes responsabilitats. I de nou sobre la taula, el que li plantejàvem a en Roman la setmana passada, això de l'educació sexual, si tot plegat és una qüestió d'educació, si no, si és que ha fallat alguna cosa perquè estiguem davant de campanyes que d'alguna manera d'una forma molt explícita demanen i aconsellen, etcètera, etcètera. I en Roman ens deia, tu pots educar molt, pots tenir molts coneixements, que hi ha una part personal que és la d'assumir les conseqüències de determinats actes, i això no sempre és una relació causa-efecte. No per més informació que li donis a una persona serà directament més conseqüent o més responsable amb allò que faci.
Sí, o moltes d'aquestes situacions, no, que agafem amb adults, que en principi ja tenen, no, els elements a la mà, dius, però com vas poder fer això? Diu, no, si jo ja sabia, jo sabia. Mm-hmm. Sí, però aquest saber, diríem, per més campanyes que li facin, no, en un moment determinat pot no servir.
D'acord, però està clar que influeix, sens dubte, no?
A veure, està clar que s'han de fer. S'ha de fer l'educació sexual, s'han de fer les campanyes, diríem, han d'aparèixer les informacions, s'ha de saber que és una problemàtica que hi és, que és una forma de sensibilització respecte al tema. Per aquesta banda trobo que ja toca. Ara, potser sí que tenim una espècie de no? És com si hi hagués una creença de que si fas la campanya idònia i si fas la informació sexual ben feta, doncs ja no passarien aquestes coses. I no és així, i no és així. Diríem, la manera d'operar de les persones, els coneixements, la informació, coneixements i el saber, que no són sinònims, hi són i operen, no? Les tenim, les necessitem, les fem, però també prenem decisions amb poca consciència. I en l'adolescència, és a dir, que és més un pas a l'acte que no acaba de ser assumit conscientment i plenament. I en la decisió de l'adolescent d'accedir a l'acte sexual pot tenir aquest caire, de fer-ho com amb un ull tapat, no? Amb un ull veu, però amb l'altre no. I es llença a la piscina. I aquí és on te ve, diríem, l'ull obert, ja està, té les campanyes, té tot, però diríem que la manera de prendre la decisió no és amb tots els elements, és intentant no veure determinades coses. D'acord. Com ara, per exemple, la por que té, o els dubtes que té, o les raons que té per fer-ho, o els sentiments que entren. Mm-hmm. Aleshores, en comptes de tenir totes les cartes sobre la taula, hi ha unes quantes de tapades. I aquí és on tota aquest saber...
Això és bo o dolent? perquè hi ha molts moments a la vida en què tenim unes cartes i n'afavorim unes altres.
Això de...
quan prenem decisions, no?
Diríem que normalment quantes més tapades, menys opcions tenim de que la decisió...
Ho dic perquè tot és una balança, el mateix que ens deies tu, a l'hora de tenir una criatura, hi ha les cartes, diguem-ne, ben obertes i ben explícites de la felicitat de tenir-la, i hi ha unes cartes que poden significar, no sé, les dificultats econòmiques, les dificultats de responsabilitat, de viure, de renunciar a determinades coses, que potser no hi són tan presents, perquè si no... potser no es tindria mai aquesta criatura.
A veure, no hi són tan presents, però hi són, eh? Hi són i compten d'alguna manera, eh? De vegades no es pot saber més fins a que no t'hi trobes. Això també és així, és a dir, que no tenim la capacitat d'avançar-nos plenament
les coses, clar, no? En les circumstàncies.
Moltes vegades també es diu, no? si ho arribo a saber, no m'hi hagués posat. I curiosament això amb la paternitat i amb la maternitat, i potser sobretot amb la maternitat, no és gaire freqüent, eh?
No?
No, no, malgrat tot, no m'arrepenteix. No? O sigui, realment és el més transcendental que ha passat a la meva vida, és a dir, que no solen haver-hi, no vull dir que no passi, eh? Però no és
sí,
molt freqüent.
És a dir, que tot ha valgut la pena, en el fons,
sí. Malgrat tot, i a pesar no m'arrepenteixo.
Aquest és un plantejament de maduresa, com molts pares i moltes mares podrien dir en el seu dia que havien passat coses molt difícils i dir, malgrat tot, ho hem aconseguit, hem avançat, hem viscut, ens hem...
Sí. I de, diríem, de... sí, i de responsabilitat respecte... de coherència, però de coherència sentida, no racional. No? Viscuda, sentida, i que diríem i que també és gratificant, no? És a dir, sentir que, bueno, que has fet el que volies fer i que realment valia la pena i que no t'has equivocat. Però en els adolescents diríem això es presta més. Ells, o sigui, hi ha certa tendència a resoldre situacions per la via de fer. I aquí és on t'entra...
De fer, vols dir, per la via ràpida, expeditiva...
D'actuar. Diríem, potser sense pensar excessivament, no? Cosa que en part és una virtut que tenen els adolescents i en part també volen i dolen, no? d'aquesta característica.
Però diguem, quan es posa, diguem-ne, la possibilitat que de determinada, diguem-ne, actuació, de determinat fet, en pugui néixer una criatura, això ja...
Bueno, sí, efectivament. Em pugui néixer o em pugui morir. Posem per cas, no dic per l'abort, sinó...
Sí.
Bueno,
per 50.000...
Sí, sí, per agressions, diríem, amb final tràgic, no? Aquell adolescent que no fa gaire també parlava, amb el Rubí, era...
Sí. És normal, per tant, que amb això hi pensin més els pares que els fills?
Bueno, els pares sí que pensen, els pares...
No, molt probablement només deuen pensar en això.
Pensen moltíssim.
En segon dia pot passar alguna cosa d'aquestes.
Bueno, però fixa't, aquí hi ha algo de la transcendència de l'acte que no has tingut en compte. Que no... I hi ha moltes maneres de no tenir-ho. Bueno, una és dir, bueno, per una vegada no passa res, ja seria mala sort. No? Inclús ara hi ha adolescents que accedeixen a la píldora del dia després, és a dir, bueno, si passa, doncs ja que hi ha, no, també algo de l'ordre de l'omnipotència, ja podré,
aquella,
no?
Cosa és que ens passa moltes vegades, a mi no em passarà.
Sí. Sí, no? O quan diuen les estadístiques, no, és que passen un, no sé, X% de casos. Sí.
A mi no em passarà,
o sigui, jo seré dels altres.
I en canvi,
no?
Molt probablement, com deies, els pares només pensen en què, vés a saber si passarà en casa, això.
Home, és que els pares, diríem, pensen que només posar-se en la situació de risc ja no cal. I per l'adolescent el risc, bueno, més o menys és una cosa que...
I tu ens diràs que ni una cosa ni l'altra. I els pares han de pensar que cada nit que la filla o el fill surt pel món, doncs pot haver el risc de que d'aquí dues setmanes o tres diguin, mira, està embarassada, ni els fills han de pensar en que amb ells no els passarà mai una qüestió d'aquestes si no prenen determinades precaucions.
A veure, cadascú pensa des de l'edat que té i des de la responsabilitat que té. Aleshores, clar, els pares pensaran com a adults i com a pares i com a pares d'adolescents, és a dir, pares que no controlen tota la vida dels fills, no? És a dir, que han d'anar assumint que els fills doncs, han de saber cuidar-se, no? O ja saben cuidar-se, o sàpiguen o no, és el que els hi toca, perquè els pares no poden estar darrere d'ells, o millor dit, encara que estiguin, no ho resoldran, perquè és el propi adolescent qui ha de portar les rendes de les situacions. De vegades també hi ha alguna cosa d'això, de que en alguns adolescents és una manera de separar-se dels pares, de dir jo sóc gran, jo prenc les meves decisions, jo faig el que jo vull, si no, mira.
És a dir, pot passar com en algunes ocasions hem vist que l'adolescent digui no, tindré un fill i el vull tenir.
Sí, però diríem...
I que els pares diguin, no sé què.
Sí,
que...
sí, pot passar, però no és el més freqüent, eh?
No.
Diríem, potser sí que de vegades té un component, en alguns casos, d'acte de rebeldia i de...
O d'afirmació.
D'afirmació, sí, i de dir, jo sóc...
gran i sóc capaç de...
Efectivament, jo prenc les meves pròpies decisions, amb la qual cosa té un plus, un extra, no? que decanta la decisió i la irracionalitat també.
D'acord, perquè, esclar, presentàvem la conversa d'avui i jo deia així obertament, un embaràs no desitjat. És adequat aquest terme? Es diu així, això?
Sí.
Sí.
Sí. Em sembla que sí que és absolutament adient. No desitjat i segons com ni sospitat,
inesperat,
inadequat, fora de temps, i una complicació important, no?, per la vida de la noia i en part de la noia.
Molts pares poden pensar, bé, en aquesta vida segurament hi ha hagut més d'un embaràs inesperat, per allò de dir, mira, va venir.
Sí.
I en canvi era un embaràs, diguem-ne, estimat, apreciat, volgut des del primer moment.
A veure.
Malgrat fos inesperat i malgrat, mira, no ho pensàvem i patabam.
Sí, però diríem que quan és en el marc d'una situació sostenible, és a dir, que pot ser portada endavant, diríem que és més que no desitjat, és no conscient. No? Ningú té consciència d'això. Un cop apareix i es decideix, diríem, que sí, que es tira endavant,
sí,
doncs ja hi ha un desig funcionant. Si no hi és, aleshores no tira endavant. Però si... això era el que parlàvem l'altre dia també, no?, de com en adults, en parelles que ja tenen fills, no?, poden arribar a venir fills... A veure, de vegades hi ha el percentatge aquell ínfim, però existent, de l'1%, des d'embarassos gemelars amb anticonceptius diferents, perquè ja, o sigui, fora del preservatiu, que no és infal·lible, però realment, o sigui, a excepció d'un trencament, o sigui, és infal·lible. Els altres mètodes doncs tenen un percentatge pel qual, diria, amb el qual aquí diríem que, bueno, que diríem, sí que hi ha una acció clara i contundent que ara no tenim més fills i conseqüent, diríem, amb el que es pensa. I ja, si ben dius, bueno, ostres, pues mira, i aquí decideixes.
D'acord. Més enllà de qualsevol altra consideració, li preguntem a un especialista en l'ànima. Un fill no desitjat, és millor no tenir-lo?
Anem a veure. Si és no desitjat, no el tens. Diríem que si es té, és responent a algun desig. el que sigui, de l'ordre que sigui. Diríem que...
Vols dir que no cal agafar-nos al tòpic del desig, tal i com ho tenim entès?
A veure, el que sí...
Vols dir que si esteu una criatura és perquè s'ha volgut tenir, vols dir?
Això sí, sempre.
Sempre?
Això sempre és així, pel que sigui.
D'acord, d'acord. Per això dic, no cal que pensem en el desig de tot. No. Si s'ha tingut és perquè s'ha volgut tenir.
Sí. Aleshores, òbviament, no tots els desitjos són iguals. Ni iguals de plens, ni iguals de rics, ni... No? De vegades són una mica esquifits. I és, diguem-ne, per exemple, el desig de que els pares no s'amoïnin, per exemple, en un adolescent.
Allò que dèiem la setmana passada, no? Per exemple, bueno, el tinc perquè els pares...
Sí, volen que el tingui.
Volen que el tingui.
Però això és un
desig... I això, encara que no ens pugui semblar que sigui un desig tal i com l'entenem, és un desig també.
Sí, és el desig de satisfer els seus pares, de no disgustar els pares. Tu dius, però home, vaja el desig...
O potser tant el desig de satisfer-los, de no disgustar-los.
Per exemple.
Per exemple.
Sí, sí.
Però també, si no és un desig, diguem-ne, és un objectiu, és una ambició.
Sí, i és un desig. El que passa és que no és, diríem, un desig molt ple, molt directe, molt lligat a l'accés a la maternitat, a l'existència d'aquell ser com algo que ve a omplir una part important de la vida. No?
Ens diràs allò de sempre, esclar, els pares marxaran i aquell fill, diguem-ne, que s'ha volgut tenir per complaure els pares, diguem-ne, haurà perdut part d'aquest objectiu, que era complaure els pares, que uns pares que ja no hi són, i quedarà el nen...
Sí, i que, bueno, sí, formarà, seran unes circumstàncies de la seva vinguda al món i després el que vagi, el que vagi venint, no?
Ara, a partir d'aquí, allò que no es pot desitjar en el seu dia, pot acabar desitjant-se? Pot haver una sensació inicial de dir, mare de Déu, i que després tot això vagi, diguem-ne, operant d'una altra manera i que s'arribi veritablement a desitjar i estimar allò que al principi va ser motiu de conflicte?
És bona aquesta pregunta. No sé, s'hauria de pensar a fons, perquè el que sí passa és que diríem que això que en un moment no es sent i no es percep, en un altre sí, i d'una manera clara, molt clara. Ara, això vol dir que abans no hi era el desig? Això ja no ho sé. Això no ho sé. No, potser sí que hi era, però diríem que davant de les pors...
D'acord, no hi era
tan
evident.
Estaven com eclipsant o amagant. I que després...
O sigui, que pot passar perfectament que una mare digui jo no ho hagués volgut tenir.
Sí.
Però després no sé què hagués fet si no ho hagués tingut.
Sí. Sí, això de vegades passa amb nanos, per exemple, que tenen algun tipus de síndrome d'aquests que són genètics o cromosòmics, o que en un moment molt espantats i sentint-se molt obligats a fer-ho i després estar encantats de la vida, no? És a dir, malgrat les coses, no? Les pegues que puguin haver-hi, doncs estar contentíssims, no? I molt satisfets.
T'ho dic perquè ho plantegem d'alguna manera com si no es pot garantir mai res a l'entorn de les nostres emocions. Allò que potser en algun moment suposa un trasbals, després potser és l'alegria o el pal on s'agafa la nostra vida, i no ho podíem pas garantir en el seu moment, això.
Sí.
Per tant, aleshores és molt normal que algú pensi, home, potser algú ara tindria el desig o la sensació de què ha de portar, i després resulta que allò que hagués pogut ser... Es pot plantejar les coses així o no?
Bueno, això és justament...
Sobre el que hagués pogut ser o que no.
Clar, diríem que en un avortament el que hagués pogut ser sempre està present.
Sempre està present.
Sí. Que el que s'avorta no és només un fetus, no? És, diríem... No? Imagina que aquesta persona, uns anys després, quan vol tenir fills, no pot. No? Doncs aquí ve tot el que hagués, si hagués.
Que... I recordem, no estem parlant d'un fet biològic, eh? Li preguntem a un psicòleg i un psicoanalista què passa quan d'això, i suposo que en el cap han d'operar moltes coses quan es troba en un procés d'aquest tipus, no?
Sí, no són, diríem, molt significatius en el cap i en el cor. I també remouen coses de la història de la persona. Són processos molt intensos, això és així.
Hem parlat dels pares, es pot parlar també de la parella, i té un paper fonamental. Jo vull que el tinguis, t'ajudaré amb el que faci falta, però vull que el tinguis.
Bueno, això ha de comptar, no? I de vegades pot ser determinant, no? Per una dona de dir, bueno, o sigui, jo comptant amb tu... Mm-hmm.
Perquè aquest sembla un argument de bastant pes, no? T'ajudaré, t'ajudarem.
Mm-hmm. O sigui, segur que per una mare, una futura mare, comptar amb recolzaments, amb un pare, vull dir, amb un pare pel seu fill, són elements de pes. Així com per altres dones, no. I, per exemple, poden ser mares solteres portant endavant el seu desig i diríem,
hi ha perfecta consciència.
Sí, sí. I descomptant, o sigui, ja no comptant amb un pare, o que, bueno, o que ja vindrà. No, és a dir, com perquè no han pogut fer la parella o no han volgut o no ha sortit, però el fill o el desig de fill sí que impera. I aleshores, jo crec que hi ha una cosa, és les decisions, el decidir, i en quin moment es decideix, diríem que, no, si haguéssim de parlar d'un ser ideal, diríem que quan més elaborades, no? Com qualsevol
altra decisió
transcendental, quan més parlades, més compartides, no? Més, allò que se'n diu tant ara, visualitzades, doncs més t'acosta, no? I més pots anar, diríem, dipositant i enriquint, diríem, amb expectatives, amb recursos, no? Amb com ens ho farem, no? Del que pugui ser dit abans.
Per tant, el titular és el de tota la vida. Si s'ha de tenir un nen o una nena, pensar-s'ho bé, de la manera que la parella vulgui, però pensar-s'ho bé.
Sí.
I ja està.
Sí. El que passa és que aquest bé hauríem de veure en què consisteix.
D'acord.
A veure en què consisteix.
Què vol dir bé per cadascú, no?
Sí.
El que vol dir pensar-se molt per cadascú. Però diguem-ne que formi part d'una decisió...
D'un procés.
D'un procés que no pot ser ràpid en el temps. Molt bé. Què passa quan precisament això, parlem d'un fet consumat?
Exacte. Aquí, veus, hi ha una fase de decisió que no ha estat. I aleshores, trobant-se en la circumstància, doncs s'ha de decidir. Bueno, doncs aquí està.
Això no vol dir res, suposo, eh? És a dir, que les persones no seran millors pares els que ho hagin pensat molt i els que s'ho hagin hagut de pensar perquè hi ha hagut un fet. No té res a veure una cosa amb l'altra.
No és directament proporcional. No és directament proporcional. Són diferents maneres de venir al món, de concebre els fills, de ser de les parelles, de, no? Igual uns pares diríem que han sabut afrontar, diríem, una situació no decidida prèviament, no implica que a partir d'aquí assumeixin plenament
les
circumstàncies, exactament, la seva situació, i per això inclús puguin ser millors pares que uns altres, que són... A veure, anem a exagerar, molt calculadors i molt previsos i
que
molt metòdics,
que
després per ser pares això, tant mètode, tanta previsió i tant control de la situació
tampoc
ajuda massa.
O sigui que de nou no hi ha cap regla establerta,
no.
Només aquella que formi part de la certa consciència i convicció,
sí,
davant a tot el procés que s'està duent a terme, no?
Sí. I diríem, i el viure-ho això, no? Intensament. A veure, clar, com dèiem abans, nosaltres parlem molt de les famílies i de les vides quotidianes. També en els diaris abans sortia la qüestió del maltractament infantil, inclús amb nadons, no? Que són coses com difícils.
El cas de l'Alba d'aquesta nena que és als jutjats aquests dies, sí, i que resulta del tot, diguem-ne, inexplicable partint d'un cert raonament, no?
Clar, però diríem que hi ha vides i parelles i circumstàncies als adults que són molt extremes, a molts nivells, de molt desequilibri, I que, clar, si això agafa un adó pel mig, clar, bueno, es veuen situacions que monstruoses, diríem, no? O sigui, horripilants, que és l'horror.
I això vindria relacionat amb què? Amb que no existeix cap mena de desig, ni d'estimació, ni de sensibilitat, ni de...
O, bueno, o que ve enmig d'una persona que té, o sigui, molt pocs recursos per, o sigui, i molt poc saludables. Si diríem, si ja no pot ni per si mateixa...
Adonar-se de...
Exacte. Ni defensar-se, ni procurar-se... Això acaba rebent el mateix tracte també al nadó, no? Mira, amb això d'estima al pròxim com a tu mateix, sí, sí. Mira, segons com, més valdria que no, que l'estimessi com un altre, perquè
sí, sí.
Tal com t'estimes tu,
com que directament el deixessis en pau, no?
Sí, exacte.
Imaginem-nos, i la setmana passada ens posaves també sobre la taula aquesta necessitat absoluta que els pares intentin establir una comunicació des de la confiança,
sí.
Que no sigui allò de preguntar cada dia què passa i què deixa de passar, i el ja t'ho deia jo i el ja t'ho deixava de dir. Però, diguem-ne, com poden reaccionar uns pares en el moment en què puguin ser coneixedors que la seva filla doncs, pugui estar embarassada i això ha aparegut així de cop i volta dins la vida familiar?
De molta, o sigui, normalment no senta massa bé, però efectivament que la manera de reaccionar dels pares, com sempre, també serà molt important, cara, diríem, a donar el recolzament i l'acompanyament que la seva filla, en el cas d'una noia, necessitarà. I com, diríem,
és a dir, això està clar,
Sí, els pares sempre...
És a dir, agafar-se això amb un ja t'ho deia jo, i ara què farem, tal i qual...
A veure, això pot ser un moment.
D'acord.
Diríem, si això és la constant i l'únic que hi ha, francament, o sigui, poc estarà la filla amb aquells pares i potser els anirà a buscar altres recursos, no? Diríem, per als pares és dur acceptar que els fills prenguin les decisions, els fills adolescents, prenguin les decisions o facin les actuacions que fan. Diu, però quina necessitat havia de? Amb lo bé que estava... Diu, bueno, però no és necessitat dels
pares. Aquesta és una altra frase feta, eh?
I sí, no, però veure, és cert que parla... Diu, però tu creus que... I el que és molt dur d'assumir és que un fill, per exemple, això, no, agafi una via de... No sé, de vegades passa amb els estudis. No? I comença un batxillerat i després se'n va l'altre i està 4 anys per fer batxillerat i després i tot una sensació amb els pares d'anar arrossegant i de que no s'acaba mai i que no es resol. Diu, però tanta necessitat té, i bueno, sí, la té. I ell tampoc s'ho deu passar bomba amb tot això, i els pares es veuen condicionats. Això és el que costa, no? Perquè quan són més petits, algo d'això hi ha, però és poca cosa. O sigui, són els pares qui van portant i ara fem això i decidim allò i el portem aquí i quan passa això resolem d'aquesta manera. És a dir, els pares són els que porten el volant. Però amb l'adolescent ja, i amb el jove ja no. Ja no tant. I sobretot d'una altra manera. Per això que sempre parlem de la importància de les característiques del vincle, de quina manera poden ser parlades les coses, les que venen d'on vinguin, sigui coses que venen de la banda del fill, siguin coses que els hi passen als pares, siguin situacions que passen entre pares i fills, de quina forma això pot ser parlat i posat en paraules i expressat, rebut, respost, marca moltíssim.
I no buscar tant les causes de la situació, no?
Bueno,
per què ha passat,
ser,
o què has fet,
exacte.
O què tal, i, que,
a veure,
i que quin, que... com va ser, i quina nit, i tal.
Sí, sí. Més que res, poc s'entreure, o sigui, ja si està fet, està fet. De vegades surten moltes culpes en els pares. Què és el que no han fet bé, això sí, veus, no? Inclús retrets entre un i l'altre. Clar, veus tu, sempre la deixaves.
Sempre li deixaves, clar.
I poden sortir, no, retrets. però no, jo crec que això ens ha de servir també per pensar o per parlar o posar l'accent en la importància de que els processos aquests de respecte per les decisions que prengui l'adolescent, de l'acompanyar i acceptar que prendrà algunes o farà coses que no agradaran als pares, i així tot els pares, bueno, ho hauran d'acceptar, el qual no vol dir que s'ho callin, no? Poden dir, mira, jo és que això no em sembla, no em fa pes, realment no m'agrada, ara això és el que has triat tu per tu, i diríem que respectar que, bueno, que l'adolescent pugui ser conseqüent, no?, amb les seves eleccions, perquè de vegades després els pares, quan el veuen patir les conseqüències, que deien, ja, sí, ja sabia jo, i probablement sí que el pare sap, perquè té més anys, perquè té més experiència, però l'adolescent ha necessitat fer la seva d'experiència, incloses les equivocacions,
encara perquè... que puguin ser pel pare aquestes, tenir una criatura abans d'hora o tenir el que...
Bueno, a veure, diríem que hi ha situacions que són més...
difícils que d'altres.
Sí, sí, jo crec que en aquí sí que, bueno, que és, seria una mica extrema, no? És una situació més extrema, per dir-ho així, perquè, o sigui, l'embaràs aquí és l'aparició d'una altra... hi ha una altra, no podem dir persona, però si vols, encara que només sigui a nivell embrionari, d'una altra vida, la vida d'una altra. En canvi, tot el que venim parlant sí, és sobre la vida de l'adolescent.
D'acord, però vols dir, no cal que parlem de biologia, a dins el cap.
Exacte.
Hi ha aquesta imatge de...
Sí, de que algú s'ha creat.
Alguna cosa sí. ha passat aquí.
Sí. Quan parlem de conseqüències és sobretot que recaiguin sobre el propi subjecte, no? Que sigui conseqüent amb les seves eleccions, encertades o no. Quan un adolescent té que triar, no?, quin batxillerat farà, o si farà batxillerat, o quina feina agafa, o si es fa una cosa o una altra, no, els pares poden acompanyar, poden recolzar, però si agafen massa les rendes de la qüestió, l'adolescent queda com això, com desvaloritzat, com poc tingut en compte, i a veure, pot ser que els pares encertin, però al final serà un mèrit dels pares, no, no pas de l'adolescent, i també pot ser que s'equivoquin, i aleshores serà una equivocació dels pares, però aquí és on justament el que costa de renunciar a prendre les decisions pels fills, és a dir, i permetre que ells prenguin les seves, amb participació dels pares en el nivell que el tipus de vincle, sí, que puguin, o que segons el vincle que tinguin, doncs participaran d'una manera o d'una altra.
10:47, ho continuarem la setmana que ve. Què passa quan hi ha molts dubtes?
En els pares, dius?
I en els fills.
Ahà, vale. Molt bé.
Què fem? Sí. Seguim, no seguim, i què? I quina és la balança que pot permetre dir, no, seguim endavant o no?
Mira,
diguem-ne, ho hem posat d'una manera com si, diguem-ne, tothom al final tingués molt clara la decisió de si sí o si no, i seguirem, segurament una de les coses que més angoixa en aquests àmbits és el dubte.
Sí, però agafem-lo de Descartes, no? Sí? Dubto, no. Luego existo. És a dir que això va amb l'existència. L'existència de la dubte i les dubtes al voltant de la...
Vols dir perquè moltes vegades les decisions segurament tampoc són el 100% sí o no?
Efectivament. No, home, això és molt fàcil. Si és el 100% sí o no, no hi ha zero dubte i hi ha ple convenciment. El que és més difícil és assumir decisions que són amb 60-40 o...
O la menys dolenta de les decisions, 50-49. Poden passar aquestes coses en processos tan complicats també, sí, com pot ser aquest. Doncs hi seguirem la setmana que ve, 10:49, el divendres, en el nostre habitual temps de família, des de el Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.